Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Protecció Civil aixeca les restriccions de mobilitat per l'episodi de vent a l'espera d'aixecar la resta a partir de les 8 del vespre. El temporal ha deixat 2 ferits crítics, 3 de greus, 4 més de lleu. Jordi Fortià.
Hi ha hagut també una 60 de persones ateses i més de 1.600 avisos als bombers. El temporal de vent ha fet caure centenars d'arbres arreu del país, amb afectacions a carreteres, interrupcions a rodalies i cancel·lacions i desviaments de vols a l'aeroport del Prat. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
S'aixeca la restricció de mobilitat, però es demana precaució en els desplaçaments, que és el que estem insistint en tota aquesta compareixença. Es mantenen suspeses les activitats educatives, esportives i aquelles que no són urgents des del punt de vista sanitari, i les activitats esportives a l'aire lliure fins a les 8 queden suspeses.
Crítiques i malestar d'alcaldes i empresaris per la generalització de les alertes i les restriccions a zones on no ha bufat el vent.
Demanen al govern territorialitzar aquestes decisions i l'acusen de gestionar les alertes amb una visió centralista. Mireia Vila és membre d'Empresariat Cerdanya i responsable d'activitats d'hivern.
I nosaltres el que ens queixem és per què hi ha hagut aquesta generalització absoluta quan tots els models de l'ENET i de tots ja deien que no hi haurien aquests focus de vent. I no és cert el que ha dit la consellera i ens ha tornat a enganyar.
El Congrés dels Diputats aprova la llei contra la multireincidència.
Un text impulsat per Junts que permetrà endurir les condemnes per reincidència en els furts lleus i accelerar els processos judicials contra els delinqüents habituals. Marta Madrenes és diputada de Junts i Pilar Ballucera d'Esquerra.
No és una llei ideològica, sinó una resposta a la realitat. Amb aquesta norma s'ataca la impunitat. Trenquem amb una dinàmica que cronificava el delicte.
Entren per una porta i surt per l'altra. Això no ho evitarà, però ens quedarem a veure com es fan realitat els nostres pronòstics i d'aquí a un any estem igual.
Les incidències per fortes ventades també han afectat els primers actes del Carnaval, que avui dijous gras havien de donar el tret de sortida.
Sitges ha acabat retrasant l'arribada de Sa Majestat Carnestoltes.
Canal Blau, Carles Monasterios.
L'arribada de Sa Majestat Carnestoltes a la fragata estava prevista per un quart de 8 del vespre, però l'alerta vermella de Fort Bend l'ha fet ajornar fins a les 8. També s'han ajornat les xatonades a les entitats d'aquest vespre, que s'han endarrerit 45 minuts. Aquest matí les ventades eren intenses, però des de l'Ajuntament de Sitges han considerat que l'episodi més extrem s'aturava cap al migdia i l'acte de l'arribo previst per d'aquí uns instants es podrà desenvolupar amb seguretat.
I en esport, Jordi Cocran, el Barça afronta aquest vespre l'anada de la semifinal de la Copa del Rei.
Al camp de l'Atlètic de Madrid, a partir de les 9, el tècnic Hansi Flick té les baixes destacades de Rafinha, Rashford i Pedri en un partit d'alçada que s'espera un ple absolut al Metropolitano. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep el París al Palau a partir de 8:45, sense Kevin Panther i Thomas Satoransky. I aquest vespre també estem pendent dels Jocs Olímpics d'hivern, perquè pot arribar la primera medalla catalana. La sabadellenca Caral Castellet competeix en la final de mig tub de snowboard d'aquí a poc menys de mitja hora a partir de 8:45.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió. Un cop superat ja l'episodi més fort de vent, volem saber què és el que ens espera per les pròximes hores. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ja de mica en mica va de baixa aquest vent, per sort, que ha bufat tan fort sobre totes les àrees més poblades del país. Aquestes ventades que han passat dels 125 km per hora en alguns indrets del Baix Llobregat, d'Osona, també de la comarca del Ripollès, a cotes elevades del Pirineu o del Montseny, per exemple. Podem dir que fins a aquesta mitja nit encara anirà bufant el vent una mica intens, ràfegues de 60-70 per hora, a gran part de l'àmbit metropolità, sobretot ja més cap a l'interior, cap a l'Alt Penedès, per exemple, al voltant de Montserrat, Mollanès, al Vallès Occidental. El vent a la resta del país ha d'anar sent més fluix i de mica en mica aniran apareixent núvols. De fet, demà canvia la situació. S'acaba el vent en gran mesura, però arriben núvols i pluges, que acabaran afectant gairebé tot el país. Una pluja d'anar fent gairebé tot el dia. Per tant, un ambient molt més fred que no pas avui. Només a les comarques de Girona tindrem núvols menys actius, menys aigua. Atenció al dissabte. Nova ventada a Girona, Tarragona i el Pirineu. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària amb afectacions també pel vent. Aviam, doncs, en quina situació es troba ara mateix. Roger Serra, bona tarda.
doncs la veritat és que en general calma en aquesta xarxa viària. És a dir, per una banda, les incidències provocades pel vent ja s'han anat resolent. També aquests problemes que hi havia aquí a l'autopista AP7, a la zona de la Jonquera, aquestes restriccions de camions, aquests talls de carril, aquestes cues importants a la zona de Figueres, a l'autopista AP7, tot això ja ho tenim normalitzat, no hi ha cap mena de problemes, i com que, de fet, hi ha menys volum de trànsit del que seria habitual a dia d'avui, doncs parlem de força calma també en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, com et deia, principals vies que envolten Barcelona, entrades, sortides, fins i tot les rondes amb menys volum de trànsit del que és habitual. Resumint, que ara mateix, en aquesta xarxa viària, parlem de situació còmode i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
La pel·lícula basada en els fets que van commocionar tot un país.
Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandrau.
No pararem fins que els trobem.
La superproducció catalana de l'any amb Álvaro Cervantes, Bruna Cosí i Marc Martínez. Balandrau, ben salvatge. 20 de febrer només als cinemes.
Notícies en xarxa, edició vespre. A les portes de la fi de l'emergència per les ventades, Protecció Civil ja ha retirat les restriccions de mobilitat, tot plegat després d'un episodi que ha deixat 2 ferits crítics, 3 de greus, 4 més de lleus i una 60 de persones ateses i més de 1.600 avisos als bombers.
L'episodi ja va a la baixa i demà es preveu reemprendre l'activitat educativa, també l'activitat assistencial i tots els serveis que avui han estat suspesos. Avui, però, el 112 ha rebut més de 4.000 trucades des de l'inici del temporal, una xifra històrica pels efectes del vent. Les ratxes més fortes han estat de 166 km per hora al Vallès Oriental i al Port de Barcelona, amb 105 km per hora. El temporal de vent d'aquest dijous ha fet caure centenars d'arbres arreu del país, cosa que ha provocat diversos ferits, la majoria lleus, afectacions a molts carrers i a diverses carreteres, a més d'interrupcions en la circulació de la xarxa de rodalies, a banda de cancel·lacions i desviaments de vols.
Unes afectacions que s'han centrat especialment a l'àrea de Barcelona i que han portat alcaldes i empresaris d'altres zones no afectades a criticar la generalització de les alertes per seguir una visió, diuen, centralista. De seguida en parlarem. Anem a saber, però, quina és la situació a aquesta hora. Esther Minguell.
Tot i que ja no es demana evitar els desplaçaments, el Departament d'Interior recomana que es facin amb prudència. Recorda que encara es poden produir algunes ratxes intenses de vent i incidències derivades de la caiguda d'arbres o elements del mobiliari urbà. Núria Parlon és consellera d'Interior.
S'aixeca la restricció de mobilitat, però es demana precaució en els desplaçaments, que és el que estem insistint en tota aquesta compareixença. Es mantenen suspeses les activitats educatives, esportives i aquelles que no són urgents des del punt de vista sanitari, i les activitats esportives a l'aire lliure fins a les 8, doncs queden suspeses.
Es recomana també mantenir el teletreball fins a les 8. Al llarg de la tarda s'estan fent inspeccions als centres educatius per comprovar que les instal·lacions estan a punt per la represa de les classes de demà.
A l'aeroport del Prat s'han cancel·lat prop d'un centenar de vols i se n'han desviat una desena més. I a Rodalies, la caiguda d'arbres, plaques solars o plàstics han afectat algunes línies i han obligat a tancar algunes estacions. També hi ha hagut afectacions a la llarga distància, però anem a saber quina és la situació ara mateix a una xarxa ferroviària ja molt en el punt de mira des de fa setmanes. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que a l'estació de Sant funcionen amb normalitat, la imatge d'avui ha estat poc habitual, amb danes i plataformes pràcticament buides a l'estació que és més concorreguda de Barcelona. I és que molts usuaris han preferit evitar desplaçaments i optar per altres mitjans de transport o quedar-se a casa. Una situació similar s'ha viscut a l'estació d'autobusos de Fabra i Puig, també amb molt poca afluència. Pel que fa al servei ferroviari, Adif ha limitat des de primera hora del matí els trens a 80 km per hora i s'han registrat talls puntuals per caigudes d'arbre, com ara la línia R4 a l'Hospitalet i a la R11 entre Girona i Maçanet de la Selva. Algunes estacions, però, com Malgrat de Mar, Premià de Mar i Barberà del Vallès, han decidit tancar l'estació temporalment. També s'ha aturat l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona per incidències a la catenària. I, finalment, pel que fa a l'aeroport del Prat, el Forvent ha obligat a revisar pistes i operar amb restriccions. I és que s'han cancel·lat un total de 100 vols i 10 s'han desviat a altres aeroports.
Gràcies, Andrea. El d'avui ha estat l'episodi de vent més intens dels darrers 15 anys a Catalunya i ha deixat, com dèiem, una desena de ferits, entre ells aquests dos crítics i tres de greus, una seixantena més de persones que han hagut de ser ateses pels serveis d'emergències sense majors conseqüències.
Segons l'última actualització del Departament de Salut, s'han hospitalitzat 9 persones. Un dels dos crítics és una persona de 46 anys a qui li ha caigut part d'un sostre en una nau industrial i està ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron. L'altre crític té 22 anys i està ingressat a Bellvitge per la caiguda d'un arbre. Hi ha tres persones més en estat greu.
Un dels accidents més greus ha passat a Sant Boi de Llobregat. Amb aquesta persona en estat crític per l'esfondrament d'un mur i tres ferits més per la caiguda d'un arbre. Televisió d'Esplugues, Emma Romero. Bona tarda.
Bona tarda. El temporal de vent ha deixat aquest matí quatre persones ferides a Sant Boi de Llobregat. Els afectats són voluntaris de protecció civil que participaven en el dispositiu preventiu activat per fer front a les fortes ratxes de vent. Els fets han tingut lloc quan s'estava treballant per la retirada d'un arbre i aquest ha cedit sobtadament a la via pública impactant contra els membres de l'equip. Pel que fa a l'estat dels ferits, dos han patit lesions de caràcter lleu i han estat evacuats a l'Hospital de Sant Boi. Els altres dos han estat traslladats a l'Hospital de Bellvitge per una valoració més exhaustiva. Un d'ells es troba en estat greu i pendent de proves mèdiques, però no es tem per la seva vida. La policia local també ha hagut d'intervenir a la zona afectada, on s'han tallat diversos carrers de manera preventiva després que un rètol de grans dimensions d'un Burger King, situat a més de 15 metres d'alçada, comencés a balancejar-se per la força del vent.
Un altre ferit greu s'ha registrat al Ripollès, en concret a Sant Pau de Segúries.
També a la Nacional 260, entre Capdevànol i Ribes de Freser, dos operaris han pres mal després que els caigués un arbre mentre intentaven retirar un altre de la via.
A Barcelona s'han comptabilitzat un ferit crític, un altre de greu i 9 de lleus arran de les ventades.
L'alcalde Jaume Collboni ha explicat que a hores d'ara s'estan revisant escoles i parcs per procedir a obrir-los i tornar a la normalitat. Collboni ha insistit en demanar responsabilitat i prudència a la ciutadania encara que es relaxin les mesures a partir de les 8 del vespre.
S'acaba les mesures de restricció a partir de les 8 del vespre i comencem la desescalada. El que fem és una crida a la prudència i a la precaució les properes hores, perquè malgrat que el vent ja està amainant, com és evident, hi ha elements a la ciutat que encara poden suposar risc. I, per tant, demanem que es mantinguin aquests criteris d'autoprotecció que hem anat demanant.
A l'Hospitalet del Llobregat, el temporal ha deixat una dona ferida per la caiguda d'un mur i també afectacions importants a un centre sanitari. Mitjans de l'Hospitalet, Ana Rodríguez.
A la ciutat s'han registrat cops de vent de fins a 100 km per hora que han provocat la caiguda d'arbres i de murs. Tot i que el fet més important s'ha produït al barri de Bellvitge, on ha caigut un mur que ha afectat a diversos cotxes i ha ferit a una dona. Un testimoni directe ens ha explicat com ha passat.
Una persona que estava aparcada al cotxe, la puerta de l'edificio de la Toyota, quan ha derrumbat, pues por suerte ha hecho daños leves y no ha... Gràcies a Dios no ha passat ninguna cosa a força major.
Al llarg del matí, els bombers han treballat retirant, com dèiem, arbres caiguts, també s'han hagut d'assegurar tanques d'algunes escoles i també ha caigut un fals sostre de l'entrada d'urgències del CUAP al carrer Cobalt. Des de l'inici de l'episodi de Fort Vent, la Guàrdia Urbana ha fet 120 intervencions a la ciutat.
I al Maresme, dues persones han resultat ferides també, una d'elles a Vilassar de Mar per l'ensorrament d'un mur i una altra a Mataró per la caiguda d'un arbre.
A la capital s'han registrat ratxes de fins a 106 quilòmetres, la dada més alta des que es tenen registres. El 112 ha atès més de 140 trucades.
Aquestes han estat les principals afectacions d'aquest dijous de temporal de vent excepcional per la zona nord de la demarcació de Barcelona especialment. L'enviament d'alertes, però, a tot Catalunya i les restriccions que les han acompanyat ha aixecat crítiques i malestar a part del territori on no hi ha bufat el vent ni les previsions eren tan extremes.
Alcaldes i entitats demanen al govern territorialitzar aquestes decisions i acusen al govern de gestionar les alertes amb una visió centralista. Alcaldes com el de Girona, el de Figueres o el president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà han estat els primers en aixecar la veu, però també ho han fet des d'associacions empresarials. Territoris com les Terres de l'Ebre, l'Empordà o el Pirineu Gironí, a la Cerdanya, els empresaris turístics.
Com dèiem, és el cas dels empresaris de l'Alt Pirineu. Mercè Roura, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Diuen els empresaris de l'Alt Pirineu que el telèfon no ha parat de sonar les darreres hores i que el 70% de les trucades han estat per cancel·lar les reserves. Són a les portes d'un pont llarg per Carnestoltes a la Setmana Blanca, un dels moments de més afluència de l'any. Les restriccions del govern els han obligat a reorganitzar-se a correcuita amb personal i grups escolars quan, segons afirmen, la Cerdanya no ha tingut cap afectació per les ventades. Mireia Vila és membre d'Empresariat Cerdanya i responsable d'activitats activitats d'hivern.
Hi ha grups que s'han quedat i hi ha grups que per prudència doncs, ahir van decidir marxar de la comarca. Per tant, per un cantó tenim els escolars, que ha fet una gestió complicada, perquè estem parlant de nens, i l'altre és el que ha de venir aquest cap de setmana, que és com si fóssim el 15 d'agost a una localitat de Platjo. Aquestes previsions no ens han ajudat gens, els telèfons no paren de sonar, el 70% és per anul·lar.
Vila afirma que se senten enganyats per la consellera d'Interior perquè amb la tecnologia actual era clar que el vent no afectaria la zona i l'alerta s'hauria d'haver segmentat.
I nosaltres el que ens queixem és perquè hi ha hagut aquesta generalització absoluta quan tots els models de l'EMET i de tots ja deien que no hi haurien aquests focus de vent. I no és cert el que ha dit la consellera i ens ha tornat a enganyar.
Encara és aviat per quantificar les pèrdues que, segons afirma Vila, han generat les restriccions pel temporal de vent, sobretot perquè l'alerta revifarà durant la matinada de divendres a dissabte.
Doncs des d'Interior, la consellera Núria Parlon ha justificat la decisió de tancar escoles i activitat sanitària no urgent i restringir la mobilitat.
Assegura que van decidir aplicar el principi de precaució perquè en més de la meitat de comarques el risc era màxim.
Sempre hi ha el risc de dir, et passes, o et quedes curt o et passes de frenada. Jo crec que si mireu el mapa del Meteocat i mireu quines han estat les mitjanes de ràfaga de vent al territori, la mesura està justificada. Sense anar més lluny, un dels dos accidents més greus que hem tingut l'hem tingut a comarques gironines. Per tant, siguem tots prudents a fer segons quin tipus de consideracions.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En la crònica política i més enllà del temporal de vent, el Congrés dels Diputats ha aprovat l'anomenada Llei contra la Multireincidència, un text impulsat per Junts que introdueix rellevants modificacions en el Codi Penal.
La norma permetrà endurir les condemnes per reincidència en els furts lleus i accelerar els processos judicials contra els delinqüents habituals.
Jordi Casino.
La proposta que ha rebut el suport del PSOE, el PP i Vox ha estat encallada durant més d'un any a la Cambra Baixa i es va reactivar ara fa 3 mesos quan Junts va anunciar que bloquejava la legislatura. Entre d'altres coses, la reforma preveu que robar un mòbil es castigui amb una pena de presó d'entre 1 i 3 anys, que un lladre amb 3 condemnes fermes per robatoris haurà d'ingressar a la presó, encara que el valor sigui inferior als 400 euros i que els ajuntaments es podran presentar com a acusació particular. Escolteu Marta Madrenes, de Junts.
No és una llei ideològica, sinó una resposta a la realitat. Amb aquesta norma s'ataca la impunitat. Trenquem amb una dinàmica que cronificava el delicte.
Finalment, Esquerra ha decidit abstenir-se després d'arribar a un acord amb el govern espanyol per reforçar la plantilla de jutges destinats a Catalunya. Escolteu la seva diputada, Pilar Vallugera.
Entren per una porta i surt per l'altra. Això no ho evitarà, però ens quedarem a veure com es fan realitat els nostres pronòstics i d'aquí a un any estem igual.
Per contra, Sumar, Bildu i Podem han votat en contra per diversos motius, com que la llei no incrementa les penes als grans delinqüents. Després de l'aprovació al Congrés, la proposició de llei anirà ara al Senat i la previsió és que entri en vigor abans de l'estiu.
I les entitats municipalistes han celebrat aquesta aprovació, diuen que fa temps que la demanaven i asseguren que és fruit de la seva pressió cap al govern espanyol. Una desena d'alcaldes catalans han estat presents avui al Congrés dels Diputats. Mont Carvajal.
En moltes poblacions, els multireincidents són coneguts pels veïns que sovint en són víctimes, per les policies locals i pels alcaldes. Però ningú no hi pot fer res. Avui els batlles estan contents perquè la impotència que sentien davant d'aquests fets començarà a revertir, diuen. L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, de Junts per Catalunya, ha valorat que les penes de presó seran dissuasòries.
No serà a la primera ni a la segona, però quan un cometi 4 fets delictius, doncs tindrà pena privativa de llibertat. I jo crec que això és important, perquè d'entrada ja és dissuasori. Aquell que ho faci ja sap que això no li sortirà de franc.
I el president de la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat que la llei és fruit de la pressió dels alcaldes.
Probablement aquesta llei és fruit de la pressió dels alcaldes i de les alcaldesses. Moltes vegades li contestàvem als veïns, tu no, altres tampoc. La nostra feina era traslladar aquesta pressió a les càmeres on es discuteixen les lleis. La llei, normalment els veïns ens diuen, doncs si la llei no funciona, canvieu-la.
Alcaldes socialistes i juntaires celebren especialment que podran fer d'acusació particular contra multireincidents en procediments judicials, encara que la Fiscalia no s'hi presenti.
I encara un apunt més en clau política. El Parlament demana el cessament al ministre de Transports, Òscar Puente, i a la portaveu del govern i també consellera de Territori, Sílvia Paneque, per la gestió de Rodalies. Ho han fet amb el vot de Junts, Esquerra, PP, Vox i CUP en diverses mocions que s'han votat aquesta tarda. I en territori, un any i tres mesos, i en successos, perdó, un any i tres mesos de presó per una educadora d'una llar d'infants de Reus per maltractar de manera reiterada diversos menors del centre. Canal Reus, Paula Jansà.
La sentència es basa en les imatges enregistrades per càmeres ocultes que els Mossos d'Esquadra van instal·lar al centre a finals del 2021 després de rebre dues denúncies paral·leles. La primera la va presentar un estudiant en pràctiques que va alertar la policia de conductes violentes i va decidir marxar en veure que ningú actuava. Mesos més tard, una veïna va gravar noves escenes des del seu balcó i també ho va denunciar. Les gravacions mostren crits, insults, puntades de peu, empentes, cops al cap i a la cara, estirades d'orelles, com l'acusada utilitzava objectes del centre per agredir-los. La directora i una altra educadora han estat condemnades a multes de 2.160 euros per omissió del deure d'impedir els delictes. La directora assegura que quan va rebre el vídeo va voler acomiadar la treballadora, però que alguns pares van demanar que es quedés, i afirma que Ensenyament estava informat en tot moment. També defensa l'actuació de la llar d'infants La Granja i qüestiona que la principal acusada no hagi estat inhabilitada i pugui seguir treballant en altres centres. Tot i la condemna de presó, si no té antecedents, no haurà d'ingressar. A més, haurà de pagar prop de 10.000 euros en multes i no podrà apropar-se a les víctimes a menys de 200 metres. La sentència també fixa indemnitzacions de 2.500 euros per infant que hauran d'assumir solidàriament les condemnades.
I en cultura, les incidències per fortes ventades també han afectat els primers actes de Carnaval, que avui, dijous gras, havien de donar el tret de sortida. Per exemple, a la comarca del Garraf, una de les que viu aquesta festivitat amb més intensitat. Sitges ha acabat retrasant l'arribada de Sa Majestat Carnestoltes. Canal Blau, Carles Monasterios.
L'arribada de Sa Majestat Carnestoltes a la fragata estava prevista per un quart de vuit del vespre, però l'alerta vermella de Fort Bend l'ha fet ajornar fins a les vuit. També s'han ajornat les xatonades a les entitats d'aquest vespre, que s'han endarrerit 45 minuts. Aquest matí les ventades eren intenses, però des de l'Ajuntament de Sitges han considerat que l'episodi més extrem s'aturava cap al migdia i l'acte de l'arribo previst per d'aquí uns instants es podrà desenvolupar amb seguretat. Per la seva banda, a Vilanova, l'Ajuntament i la FAC havien decidit en un primer moment reformular la merengada d'aquesta tarda i fer-la en un petit format. Finalment, però, han anunciat que s'ajorna també fins d'aquí uns instants, fins a les 8, però que es podrà celebrar en el format habitual. És per això que també es manté la tradicional baixada de la merenga gegant des de Cal Blanc. Tot i que en un principi havien també cancel·lat la festa final davant del Mercat del Centre, finalment sí que es tirarà endavant. Per la seva banda, però, l'acte del 50è aniversari de la recuperació de l'arribo i el sermó del Carnestoltes, organitzat per Dingú i la Unió Vilanovina, sí que ha quedat ajornat fins a nova data.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocrem, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça afronta l'anada de la semifinal de la Copa del Rei al camp de l'Atlètic de Madrid avui a partir de les 9. Un duel d'alçada que el tècnic Hansi Flick no pot comptar amb Rafinha, que no s'ha recuperat de les molèsties, ni Rashford per uns problemes al genoll. Tampoc hi seran Pedri, Gavi ni Christensen. Davant tindran el conjunt matalasser, que la Lliga està a 13 punts del Barça, però que afronta la Copa com la millor oportunitat per a guanyar un títol aquesta temporada. Flick ha avisat del potencial ofensiu de l'Atlètic de Madrid.
I no és fàcil defensar-los per a qualsevol rival. A més, tenen també jugadors al davant que poden canviar, poden modificar la dinàmica de com estan jugant. I com dic, per nosaltres serà un partit complicat.
En el duel d'anada de l'altra semifinal, la Reial Societat va vèncer el camp de l'Atlètic Club de Bilbao per 0-1. En l'actualitat de l'Espanyol, el conjunt blanc i blau avui ha estrenat un nou contingut audiovisual, la sèrie anomenada Closer, per a conèixer la part més personal dels futbolistes del club. Ja està disponible el primer capítol dels 5 que tindrà en total a la plataforma de l'Espanyol. A la Copa Catalunya Femenina va quedar definida la final. La EM va guanyar per 2-3 l'Ona Sant Adrià i s'enfrontarà contra l'Europa en el partit decisiu. El tècnic lleidatà Rubén López es mostrava molt satisfet amb la classificació.
Molt content. Al final era l'objectiu. Bueno, si parlem del partit, hi ha coses a millorar, però també coses molt positives. Però el més important és que estem a la final i li havíem posat molta il·lusió a aquesta competició. Hem pogut jugar amb jugadores a vegades que no han tingut prou minuts a la Lliga i a sobre hem guanyat.
I encara en futbol femení, la Federació Espanyola li ha restat 3 punts al Badalona Women a la Lliga i li ha imposat una multa econòmica per la reiterada incompareixença d'un metge del club en els partits. Canviem al bàsquet perquè l'Eurolliga, el Barça rep el París al Palau d'aquí a poc més d'una hora. A 8:45 el tècnic Xavi Pasqual té les baixes dels lesionats Kevin Panther i Thomas Satoranski. Els blaugranes són els quarts classificats, mentre que els francesos són els avantpenúltims. El blaugrana Joel Parra preveu un partit molt intens en l'àmbit físic.
Pressionen molt la bola, fan que el rival jugui incòmode. I et dic, hem d'estar molt concentrats perquè són aquests tipus de partits, no?, que com a jugador no et sents còmode a pista en ningú moment, perquè ells pressionen molt, tirs molt ràpid, possessions molt ràpides.
Als Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina pot arribar avui la primera medalla catalana. La sabadellenca Caral Castellet competeix en la final de mig tub de snowboard d'aquí a pocs minuts a partir de 8:45. Castellet, de 36 anys i que està disputant els seus 6è Jocs, pot revalidar la plata que va aconseguir a la cita olímpica de Pequín. Mentrestant, està a punt de començar també l'última jornada de la fase de grups de l'Eurocup de waterpolo, la segona màxima competició continental. A 8:45 arrenca el duel del Terrassa al camp del Duisburg alemany. Els terrassencs no s'hi juguen res perquè ja tenen l'accés pels votants matemàticament com a segons de grup. Tot i això, l'entrenador del Terrassa, Sergi Mora, destaca que el conjunt alemany serà un rival dur de superar.
El Duisburg és un equip bastant dur. Aquí a casa ens va posar molts problemes per endur-nos el partit i és un equip que està preparat i que segur que sortiran aquí a casa seva molt durs.
I una mica més tard, a les 8, el Barcelona rep el Zolnoki hongarès amb la primera plaça en joc. Els sanavistes, amb una victòria o empat, tenen prou per acabar primers. I més coses, perquè demà comença l'europeu d'hoquei sala, amb Sant Cugat com a seu i el júnior com a conjunt anfitrió. L'equip Sant Cugatenca demà debuta contra l'Old Georgians anglès a la fase de grups.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cocran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
Sabeu què fan un gripau, una guineu, una perdiu i un bou a l'hospital? Aquest poema que ara sentirem ens ho explica amb molt de detall. El sentim?
Soc la Noelia Pradell Ruiz. Vaig a tercer B de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu Gripa o guineu, perdiu i bou a l'hospital. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals. El gripau té mal el trau, tot el dia està creu-creu. La guineu té mal el peu, tot el dia està nyeu-nyeu. La perdiu té mal el piu, tot el dia està xiu-xiu. El bou té mal el nou, tot el dia està cocou.
Moltíssimes gràcies, Noelia, per recitar aquesta poesia. I és ben veritat. Com els animals, si alguna cosa ens fa mal, hem d'anar a que ens curin. Cuideu, embaladits. Adeu.
Adeu, embaladits.
Vols que la teva escola participi a l'embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
sabies que...
L'any 1964 va sortir Diet Pepsi, amb només una caloria, segons els anuncis de l'època. Va marcar un precedent, ja que va ser la primera beguda gasosa d'aquestes característiques. La versió light de la seva competidora, Coca-Cola, no es va crear fins al 1982.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Protecció Civil aixeca les restriccions de mobilitat per l'episodi de vent a l'espera d'aixecar també la resta a partir de les 8 del vespre. El temporal ha deixat 2 ferits crítics, 3 de greus i 4 més de lleus. Jordi Fortià.
Hi ha hagut també una 60 de persones ateses i més de 1.600 avisos als bombers. El temporal de vent ha fet també caure centenars d'arbres arreu del país amb afectacions a carreteres, interrupcions a rodalies i cancel·lacions i desviaments de vols a l'aeroport del Prat. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
S'aixeca la restricció de mobilitat, però es demana precaució en els desplaçaments, que és el que estem insistint en tota aquesta compareixença. Es mantenen suspeses les activitats educatives, esportives i aquelles que no són urgents des del punt de vista sanitari, i les activitats esportives a l'aire lliure fins a les 8 doncs, queden suspeses.
Crítiques i malestar d'alcaldes i empresaris per la generalització de les alertes i les restriccions a zones on no ha bufat el vent.
Demanen al govern territorialitzar aquestes decisions i l'acusen de gestionar les alertes amb una visió centralista. Mireia Vila és membre d'Empresariat Cerdanya i responsable d'activitats d'hivern.
Sí, nosaltres el que ens queixem és per què hi ha hagut aquesta generalització absoluta quan tots els models de l'EMET i de tots ja deien que no hi haurien aquests focus de vent. I no és cert el que ha dit la consellera i ens ha tornat a enganyar.
El Congrés dels Diputats aprova la llei contra la multireincidència.
Un text impulsat per Junts que permetrà endurir les condemnes per reincidència en els furgeus i accelerar els processos judicials contra els delinqüents habituals. Marta Madrenas és diputada de Junts i Pilar Ballosera d'Esquerra.
No és una llei ideològica, sinó una resposta a la realitat. Amb aquesta norma s'ataca la impunitat. Trenquem amb una dinàmica que cronificava el delicte.
Entren per una porta i surt per l'altra. Això no ho evitarà, però ens quedarem a veure com es fan realitat els nostres pronòstics i d'aquí a un any estem igual.
Les incidències per fortes ventades també han afectat els primers actes del Carnaval que avui dijous gras havien de donar el tret de sortida.
Sitges ha acabat retrasant l'arribada de Sa Majestat Carnestoltes.
Canal Blau, Carles Monasterios.
L'arribada de Sa Majestat Carnestoltes a la fragata estava prevista per 8:15 del vespre, però l'alerta vermella de Fort Bend l'ha fet ajornar fins a les 8. També s'han ajornat les xatonades a les entitats d'aquest vespre, que s'han endarrerit 45 minuts. Aquest matí les ventades eren intenses, però des de l'Ajuntament de Sitges han considerat que l'episodi més extrem s'aturava cap al migdia i l'acte de l'arribo previst per d'aquí uns instants es podrà desenvolupar amb seguretat.
I en esport, Jordi Cocran, el Barça afronta aquest vespre l'anada de la semifinal de la Copa del Rei.
Al camp de l'Atlètic de Madrid, a partir de les 9, el tècnic Hansi Flick té les baixes destacades de Rafinha, Rashford i Pedri en un partit d'alçada que s'espera un ple absolut al Metropolitano. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep el París al Palau a partir de 8:45, sense Kevin Panther i Thomas Satoransky. I aquest vespre també estem pendents dels Jocs Olímpics d'hivern, perquè pot arribar la primera medalla catalana. Acaba de començar la final de mig tub de snowboard, en qui competeix la sabadellenca Caral Castellet.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Un cop superat aquest episodi més fort de què hem d'esperar per les properes hores. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ja de mica en mica va de baixa aquest vent, per sort, que ha bufat tan fort, sobretot a les àrees més poblades del país, aquestes ventades que han passat dels 125 km per hora en alguns indrets del Baix Llobregat, d'Osona, també de la comarca del Ripollès, a cotes elevades del Pirineu, o del Montseny, per exemple. Podem dir dir que fins aquesta mitjanit encara anirà bufant el vent una mica intens, ràfegues de 60-70 per hora, a gran part de l'àmbit metropolità, sobretot ja més cap a l'interior, cap a l'Alt Penedès, per exemple, al voltant de Montserrat, el Mollanès, el Vallès Occidental. El vent a la resta del país ha d'anar sent més fluix i de mica en mica aniran apareixent núvols. De fet, demà canvia la situació. S'acaba el vent en gran mesura, però arriben núvols i pluges, que acabaran afectant gairebé tot el país. Una pluja ha d'anar fent gairebé tot el dia. Per tant, un ambient molt més fred que no pas avui. Només a les comarques de Girona tindrem núvols menys actius, menys aigua. Atenció al dissabte. Nova ventada a Girona, Tarragona i el Pirineu. Estem pendents a la xarxa.
Gràcies, Luismi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària, durant tot el dia també hi ha hagut afectacions per aquest vent, però anem a saber com es troba ara mateix. Roger Serra, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Doncs sí, us comentàvem anteriorment que si bé al matí migdia és cert que ha estat complicat en aquesta xarxa viària, la tarda està sent molt tranquil·la, les incidències provocades pel vent s'han anat normalitzant i ara, de fet, hi ha poc volum de trànsit, menys del que seria habitual una tarda de dilluns a divendres, podríem dir. Doncs bé, bàsicament ens centrem en un accident que hi ha hagut a tocar del nus de la Trinitat a la C58 d'entrada a Barcelona. Aquí sí que hi ha aturades, no superen el quilòmetre, però sí que és cert que hi ha un darrer tram de retencions a la C58, com et deia, d'entrada a Barcelona a causa d'un accident a tocar del nus de la Trinitat. A la resta de la xarxa viària, a aquesta hora parlem de circulació molt i molt fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
A les portes de la fi de l'emergència per les ventades, Protecció Civil ja ha retirat les restriccions de mobilitat. Tot plegat després d'un episodi que ha deixat 2 ferits crítics, 3 de greus, 4 més de lleus, una 60 de persones ateses i més de 1.600 avisos als bombers.
L'episodi ja va a la baixa i demà es preveu reprendre l'activitat educativa, també l'activitat assistencial i tots els serveis que avui han quedat suspesos. Avui, però, el 112 ha rebut més de 4.000 trucades des de l'inici del temporal, una xifra històrica pels efectes al vent. Les ratxes més fortes han estat de 166 km per hora al Vallès Oriental i al Port de Barcelona, amb 105 km per hora. El temporal de vent d'aquest dijous ha fet caure centenars d'arbres arreu del país, cosa que ha provocat diversos ferits, la majoria lleus, afectacions a molts carrers i diverses carreteres, a més d'interrupcions en la circulació a la xarxa de rodalies, a banda de cancel·lacions i desviaments de vols.
Unes afectacions que s'han centrat especialment a l'àrea de Barcelona i que han portat alcaldes i empresaris d'altres zones no afectades a criticar la generalització de les alertes per seguir una visió, diuen, centralista. De seguida en parlarem, anem a saber però quina és la situació a aquesta hora. Esther Minguell.
Tot i que ja no es demana evitar els desplaçaments, el Departament d'Interior recomana que es facin amb prudència. Recorda que encara es poden produir algunes ratxes intenses de vent i incidències derivades de la caiguda d'arbres o elements del mobiliari urbà. Núria Parlon és consellera d'Interior.
S'aixeca la restricció de mobilitat, però es demana precaució en els desplaçaments, que és el que estem insistint en tota aquesta compareixença. Es mantenen suspeses les activitats educatives, esportives i aquelles que no són urgents des del punt de vista sanitari, i les activitats esportives a l'aire lliure fins a les 8, doncs queden suspeses.
Es recomana també mantenir el teletreball fins a les 8. Al llarg de la tarda s'estan fent inspeccions als centres educatius per comprovar que les instal·lacions estan a punt per la represa de les classes de demà.
Afectacions també a l'aeroport del Prat, que allà s'han cancel·lat prop d'un centenar de vols i se n'han desviat una desena més. I a Rodalies, la caiguda d'arbres, plaques solars o plàstics han afectat algunes línies i han obligat a tancar algunes estacions. També hi ha hagut afectacions a la llarga distància. Però anem a saber quina és la situació. Ara mateix hi ha una xarxa ferroviària ja molt en el punt de mira des de fa setmanes. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
Bona tarda. Tot i que a l'estació de Sants els trens funcionen amb normalitat, la imatge d'avui ha estat poc habitual, amb andanes i plataformes pràcticament buides a l'estació que és més concorreguda de Barcelona. I és que molts usuaris han preferit evitar desplaçaments i optar per altres mitjans de transport o quedar-se a casa. Una situació similar s'ha viscut a l'estació d'autobusos de Fabra i Puig, també amb molt poca. O sigui, pel que fa al servei ferroviari, ADIF ha limitat des de primera hora del matí els trens a 80 km per hora i s'han registrat registrat talls puntuals per caigudes d'arbre, com ara la línia R4 a l'Hospitalet i a la R11 entre Girona i Maçanet de la Selva. Algunes estacions, però, com Malgrat de Mar, Premià de Mar i Barberà del Vallès, han decidit tancar l'estació temporalment. També s'ha aturat l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona per incidències a la catenària i, finalment, pel que fa a l'aeroport del Prat, el fort vent ha obligat a revisar pistes i operar amb restriccions, i és que s'han cancel·lat un total de 100 vols i 10 s'han desviat a altres aeroports.
Gràcies, Andrea. El d'avui ha estat l'episodi de vent més intens dels darrers 15 anys a Catalunya i ha deixat, com dèiem, una desena de ferits, entre ells 2 de crítics i 3 de greus. Una 60 més de persones han hagut de ser ateses pels serveis d'emergències sense majors conseqüències.
Segons l'última actualització del Departament de Salut, s'han hospitalitzat 9 persones. Un dels 2 crítics és una persona de 46 anys a qui li ha caigut part d'un sostre en una nau industrial i està ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron. L'altre crític té 22 anys i està ingressat a Bellvitge per la caiguda d'un arbre. Hi ha 3 persones més en estat greu.
Un dels accidents més greus ha passat a Sant Boi de Llobregat, amb una persona en estat crític per l'esfondrament d'un mur i 3 ferits més per la caiguda d'un arbre. Televisió d'Esplugues, Emma Romero, bona tarda.
Bona tarda. El temporal de vent ha deixat aquest matí 4 persones ferides a Sant Boi de Llobregat. Els afectats són voluntaris de Protecció Civil que participaven en el dispositiu preventiu activat per fer front a les fortes ratxes de vent. Els fets han tingut lloc quan s'estava treballant per la retirada d'un arbre i aquest ha cedit sobtadament a la via pública impactant contra els membres de l'equip. Pel que fa a l'estat dels ferits, 2 han patit lesions de caràcter lleu i han estat evacuats a l'Hospital de Sant Boi. Els altres 2 han estat traslladats a l'Hospital de Bellvitge per una valoració més exhaustiva. Un d'ells es troba en estat greu i pendent de proves mèdiques, però no es tem per la seva vida. La policia local també ha hagut d'intervenir a la zona afectada, on s'han tallat diversos carrers de manera preventiva després que un rètol de grans dimensions d'un Burger King, situat a més de 15 metres d'alçada, comencés a balancejar-se per la força del vent.
Un altre ferit greu s'ha registrat al Ripollès, en concret a Sant Pau de Segúries.
També a la Nacional 260, entre Capdevànol i Ribes de Freser, 2 operaris han pres mal després que els caigués un arbre mentre intentaven retirar un altre a la via.
I a Barcelona s'han comptabilitzat un ferit crític, un altre de greu i 9 de lleus arran de les ventades.
L'alcalde Jaume Collboni ha explicat que a hores d'ara s'estan revisant escoles i parcs per procedir a obrir-los i tornar a la normalitat. Collboni ha insistit en demanar responsabilitat i prudència a la ciutadania encara que es relaxin les mesures a partir de les 8 del vespre.
S'acaba les mesures de restricció a partir de les 8 del vespre i comencem la desescalada. El que fem és una crida a la prudència i a la precaució les properes hores, perquè malgrat que el vent ja està mainant, com és evident, hi ha elements a la ciutat que encara poden suposar risc i, per tant, demanem que es mantinguin aquests criteris d'autoprotecció que hem anat demanant.
També a l'Hospitalet del Llobregat, el temporal ha deixat una dona ferida per la caiguda d'un mur i també afectacions importants a un centre sanitari. I al Maresme, 2 persones han resultat ferides, una d'elles a Vilassar de Mar per l'ensorrament d'un mur i una altra a Mataró per la caiguda d'un arbre.
A la capital s'han registrat ratxes de fins a 106 quilòmetres, la dada més alta des de que es tenen registres. El 112 ha atès més de 140 trucades.
Aquestes han estat les principals afectacions d'aquest dijous de temporal de vent excepcional per la zona nord de la demarcació de Barcelona, especialment. L'enviament d'alertes, però, a tot Catalunya i les restriccions que les han acompanyat ha aixecat crítiques i malestar a part del territori on no hi ha bufat el vent ni les previsions eren tan extremes.
Alcaldes i entitats empresarials demanen al govern territorialitzar aquestes decisions i acusen l'executiu de gestionar les alertes amb una visió centralista. Alcaldes com el de Girona, el de Figueres o el president del Consell Comarcal de l'Alt Empordà han estat els primers en aixecar la veu, però també ho han fet des d'associacions empresarials.
És el cas dels empresaris de l'Alt Pirineu, a la Cerdanya. Mercè Roura, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Diuen els empresaris de l'Alt Pirineu que el telèfon no ha parat de sonar les darreres hores i que el 70% de les trucades han estat per cancel·lar les reserves. Són a les portes d'un pont llarg per Carnestoltes a la Setmana Blanca, un dels moments de més afluència de l'any. Les restriccions del govern els han obligat a reorganitzar-se correcuita amb personal i grups escolars quan, segons afirmen, la Cerdanya no ha tingut cap afectació per les ventades. Mireia Vila és membre d'Empresariat Cerdanya i responsable d'activitats activitats d'hivern.
Hi ha grups que s'han quedat i hi ha grups que per prudència doncs, ahir van decidir marxar de la comarca. Per tant, per un cantó tenim els escolars, que ha fet una gestió complicada perquè estem parlant de nens, i l'altre aquest cap de setmana, que és com si fóssim el 15 d'agost a una localitat de Platjo. Aquestes previsions no ens han ajudat gens, els telèfons no paren de sonar, el 70% és per anul·lar.
Vila afirma que se senten enganyats per la consellera d'Interior perquè amb la tecnologia actual era clar que el vent no afectaria la zona i l'alerta s'hauria d'haver segmentat.
Sí, nosaltres el que ens queixem és perquè hi ha hagut aquesta generalització absoluta quan tots els models de l'EMET i de tots ja deien que no hi haurien aquests focus de vent. I no és cert el que ha dit la consellera i ens ha tornat a enganyar.
Encara és aviat per quantificar les pèrdues que, segons afirma Vila, han generat les restriccions pel temporal de vent, sobretot perquè l'alerta revifarà durant la matinada de divendres a dissabte.
Doncs des d'Interior, la consellera Núria Parlon ha justificat la decisió de tancar escoles i activitat sanitària no urgent i restringir la mobilitat.
Assegura que van decidir aplicar el principi de precaució perquè en més de la meitat de comarques el risc era el màxim.
Sempre hi ha el risc de dir, et passes, o et quedes curt o et passes de frenada. Jo crec que si mireu el mapa del Meteocat i mireu quines han estat les mitjanes de ràfaga de vent al territori, la mesura està justificada. Sense anar més lluny, un dels dos accidents més greus que hem tingut l'hem tingut a comarques gironines. Per tant, siguem tots prudents a fer segons quin tipus de consideracions.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En la crònica política, el Congrés dels Diputats ha aprovat l'anomenada llei contra la multireincidència.
La norma permetrà endurir les condemnes per reincidència en els furts lleus i accelerar els processos judicials contra els delinqüents habituals.
Un text impulsat per Junts que introdueix rellevants modificacions en el Codi Penal. Jordi Casino.
La proposta que ha rebut el suport del PSOE, el PP i Vox ha estat encallada durant més d'un any a la Cambra Baixa i es va reactivar ara fa 3 mesos quan Junts va anunciar que bloquejava la legislatura. Entre d'altres coses, la reforma preveu que robar un mòbil es castigui amb una pena de presó d'entre 1 i 3 anys, que un lladre amb 3 condemnes fermes per robatoris haurà d'ingressar a la presó encara que el valor sigui inferior als 400 euros i que els ajuntaments es podran presentar com a acusació particular. Escolteu Marta Madrenes, de Junts.
No és una llei ideològica, sinó una resposta a la realitat. Amb aquesta norma s'ataca la impunitat. Trenquem amb una dinàmica que cronificava el delicte.
Finalment, Esquerra ha decidit abstenir-se després d'arribar a un acord amb el govern espanyol per reforçar la plantilla de jutges destinats a Catalunya. Escolteu la seva diputada, Pilar Vallugera.
Entren per una porta i surt per l'altra. Això no ho evitarà, però ens quedarem a veure com es fan realitat els nostres pronòstics i d'aquí a un any estem igual.
Per contra, Sumar, Bildu i Podem han votat en contra per diversos motius, com que la llei no incrementa les penes als grans delinqüents. Després de l'aprovació al Congrés, la proposició de llei anirà al Senat i la previsió és que entri en vigor abans de l'estiu.
Doncs les entitats municipalistes han celebrat l'aprovació de la llei i diuen que fa temps que la demanaven i asseguren que és fruit de la seva pressió cap al govern espanyol. Una desena d'alcaldes catalans han estat presents avui al Congrés dels Diputats. Mont Carvajal.
En moltes poblacions, els multireincidents són coneguts pels veïns que sovint en són víctimes per les policies locals i pels alcaldes, però ningú no hi pot fer res. Avui els batlles estan contents perquè la impotència que sentien davant d'aquests fets començarà a revertir, diuen. L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, de Junts per Catalunya, ha valorat que les penes de presó seran dissuasòries.
No serà a la primera ni a la segona, però quan un cometi 4 fets delictius, considerarà pena privativa de llibertat, i jo crec que això és important, perquè d'entrada ja és dissuasori. Aquell que ho faci ja sap que això no li sortirà de franc.
I el president de la Federació de Municipis de Catalunya i alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat que la llei és fruit de la pressió dels alcaldes.
Probablement aquesta llei és fruit de la pressió dels alcaldes i de les alcaldesses. Moltes vegades li contestàvem als veïns, tu no ho entens i nosaltres tampoc. La nostra feina era traslladar aquesta pressió a les càmeres on es discuteixen les lleis. La llei, normalment els veïns ens diuen, doncs si la llei no funciona, canvieu-la.
Alcaldes socialistes i juntaires celebren especialment que podran fer d'acusació particular contra multireincidents en procediments judicials, encara que la Fiscalia no s'hi presenti.
I encara un darrer apunt en política. El Parlament ha tornat a demanar la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per la gestió de Rodalies. És la segona vegada en gairebé un any que el ple de la cambra reprova a la consellera per la gestió, com dèiem, del servei de Rodalies. I en territori, el Camp Català torna a les urnes en un moment clau pel futur del sector. El 27 de febrer, pagesos i ramaders decidiran qui tindrà veu en les negociacions amb el govern els pròxims 5 anys. Lleida Televisió, Noelia Burgos.
El 27 de febrer, més de 21.000 pagesos i ramaders estan cridats a votar a les eleccions agràries per escollir els seus representants davant del govern durant els pròxims 5 anys. S'hi presenten 5 candidatures, Unió de Pagesos, JARC, UPA i Assemblea Pagesa, i cal superar el 15% dels vots per tenir-hi representació. Comparteixen reivindicacions com el rebuig a les retallades de la PAC, a l'acord amb Mercosur i una millor gestió de la fauna salvatge. Revolta Pagesa no es presenta i demana el vot nul. Les votacions seran presencials en 430 punts del país.
Les incidències per fortes ventades també estan afectant els primers actes del Carnaval, que avui dijous gras havien de donar el tret de sortida. Per exemple, a la comarca del Garraf, una de les que viu aquesta festivitat amb més intensitat. Sitges ha acabat retrasant l'arribada de Sa Majestat Carnestoltes. Canal Blau, Carles Monasterios.
L'arribada de Sa Majestat Carnestoltes a la fragata estava prevista per un quart de vuit del vespre, però l'alerta vermella de Fort Bend l'ha fet ajornar fins a les 8. També s'han ajornat les xatonades a les entitats d'aquest vespre, que s'han endarrerit 45 minuts. Aquest matí les ventades eren intenses, però des de l'Ajuntament de Sitges han considerat que l'episodi més extrem s'aturava cap al migdia i l'acte de l'arribo previst per d'aquí uns instants es podrà desenvolupar amb seguretat. Per la seva banda, a Vilanova, l'Ajuntament i la FAC havien decidit en un primer moment reformular la merengada d'aquesta tarda i fer-la en un petit format. Finalment, però, han anunciat que s'ajorna també fins d'aquí uns instants, fins a les 8, però que es podrà celebrar en el format habitual. És per això que també es manté la tradicional baixada de la merenga gegant des de Cal Blanc. Tot i que en un principi havien també cancel·lat la festa final davant del Mercat del Centre, finalment sí que es tirarà endavant. Per la seva banda, però, l'acte del 50è aniversari de la recuperació de l'arribo i el sermó del Carnestoltes, organitzat per Dingú i la Unió Vilanovina, sí que ha quedat ajornat fins a nova data.
I un altre dels actes d'aquest dijous que estava pendent de les restriccions és el Carnaval de Terra Endins de Torelló, que d'aquí uns instants, d'aquí uns minuts, arrenca amb el 28è Pollasso, un dels actes més emblemàtics i transgressors del Carnaval torellenc. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
El 28è Pollasso se celebrarà a partir de les 8 del vespre amb la finalització prevista de les restriccions del Pla Bencat activat per la Generalitat de Catalunya. Ho explica el regidor de Cultura a l'Ajuntament de Torelló, Marc Tienda.
La programació del Pollasso no es veu afectada perquè els actes comencen a partir de les 9 i el ritual de la plaça a partir de les 11 i, per tant, això no es veuria afectat. Tot i així, seguirem la situació meteorològica durant el dia per si hi ha alguna modificació o algun canvi o ens hem d'adaptar, no?, en aquestes noves situacions.
Davant l'activació de la fase d'alerta del Bencat, es preveu que els actes comencin a les 8 del vespre amb una convocatòria directa a la plaça de la Vila. Allà, Sa Majestat, el rei Carnestoltes, pronunciarà el tradicional pregó. Guiats per Xapot, el Bruixot, els equips, el bestiari i els personatges del Pollasso desfilaran pel municipi fins a arribar a la plaça Vella, on tindrà lloc el ritual de la rauxa.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocran, bona tarda.
Bona tarda, l'Ali. El Barça afronta l'anada de la semifinal de la Copa del Rei al camp de l'Atlètic de Madrid avui a partir de les 9. Un duel d'alçada en què ja hi ha confirmat l'11 titular blaugrana: Joan García en porteria, Koundé, Eric Cubarsí, Valde en defensa, De Jong i Casado al mig del camp, i com a davanters, Lamine Yamal, Olmo, Fermín i Ferran. Per aquest partit, el tècnic Hansi Flick té les baixes destacades de Rafinha, Rashford i Pedri. Davant tindran el conjunt matalassé, que la Lliga està a 13 punts al Barça, però que afronta la Copa com la millor oportunitat per a guanyar un títol aquesta temporada. Flick ha avisat del potencial ofensiu de l'Atlètic de Madrid.
I no és fàcil defensar-los per a qualsevol rival. A més, tenen també jugadors al davant que poden canviar, poden modificar la dinàmica de com estan jugant. I com dic, per nosaltres serà un partit complicat.
En el duel d'anada de l'altra semifinal, la Reial Societat va vèncer el camp de l'Atlètic Club de Bilbao per 0-1. En l'actualitat de l'Espanyol, el conjunt blanquiblau avui ha estrenat un nou contingut audiovisual, la sèrie anomenada Closer, per a conèixer la part més personal dels futbolistes del club. Ja està disponible el primer capítol dels 5 que tindrà en total a la plataforma de l'Espanyol Media. I a la Copa Catalunya Femenina va quedar definida la final. La EM va guanyar per 2-3 l'Ona Sant Adrià i s'enfrontarà contra l'Europa en el partit decisiu. El tècnic lleidatà Rubén López es mostrava molt satisfet amb la classificació.
Molt content. Al final era l'objectiu. Bueno, si parlem del partit, hi ha coses a millorar, però també coses molt positives. Però el més important és que estem a la final i li havíem posat molta il·lusió a aquesta competició. Hem pogut jugar amb jugadores a vegades que no han tingut prou minuts a la Lliga i a sobre hem guanyat.
Car en futbol femení, la Federació Espanyola li ha restat 3 punts al Badalona Women a la Lliga i li han posat una multa econòmica per la reiterada incompareixença d'un metge del club en els partits. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep el París al Palau d'aquí a poc més de mitja hora, 8:45. El tècnic Xavi Pascual té les baixes dels lesionats Kevin Panther i Thomas Satoranski. Els blaugranes són els quarts classificats, mentre que els francesos són els avantpenúltims. El blaugrana Joel Parra preveu un partit molt intens en l'àmbit físic.
Pressionen molt la bola, fan que el rival jugui incòmode, ja et dic. Tenim que estar molt concentrats perquè són aquests tipus de partits, no?, que com a jugador no et sents còmode a pista en ningun moment, perquè ells pressionen molt, tirs molt ràpid, possessions molt ràpides.
Als Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina, la sabadellenca Caral Castellet està disputant la final de mig tub de snowboard. En la primera carrera ha caigut un parell de cops i ha obtingut una puntuació de 4,75 punts. Encara queden per això per disputar dues rondes més. Castellet, de 36 anys, està competint en els seus 6ens Jocs Olímpics i pot revalidar la medalla de plata que va aconseguir a Pequín. I en waterpolo s'està jugant l'última jornada de la fase de grups de l'Eurocup al Terrassa, que ara mateix ho està fent a la pista del Duisburg alemany. Està guanyant per 2-6, un Terrassa que ja sap que acabarà la fase com a segon classificat. I a les 8 arrencarà el Barcelona Zolnoki hongarès amb la primera plaça en joc. Els senavistes, amb una victòria o empat, tenen prou per acabar primers. I més coses, perquè demà comença l'europeu d'hoquei sala amb Sant Cugat com a seu i que s'allargarà fins diumenge. El júnior és el conjunt anfitrió i que debuta demà contra l'Old Georgians anglès en la fase de grups. Per l'entrenador del júnior, Fede González, és molt important començar amb bon peu.
Como siempre en un torneo de este formato, yo creo que el primer partido es el más importante, porque es el que te mete en competición y a partir de ahí todo se hace un poquito más cuesta abajo o más cuesta arriba, y focalizarnos en ese primer partido.
I en tenis taula femení, el Miró Ganxets Costa Daurada ha guanyat per 0-3 a la pista del Zagreb l'anada dels quarts de final de la Europe Cup. La tornada a Reus serà aquest dissabte. En handbol, el Freiking Granollers demà a les 7 disputa el primer partit del 2026 al Palau d'Esports i contra un rival directe a la Lliga. Els Antonio Ramà tercers reben la de Mar de Lleó 6è, però amb tan sols un punt menys. I en futbol sala, el Barça juga demà contra l'Alzira a la Lliga al Palau a 8:45 amb la notícia positiva del retorn de Catela, després de quasi un any lesionat.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cocran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Otra nevada y vuelves a sentir el frío.
Que todo eso llegará. Nadie puede darte algo que nunca has pedido. Grita lo que quieras, ocupa espacio, mete ruido. Deja de pedir perdón, solo haber venido. Y ojalá te vieses como te ven los demás. Ojalá pudieras la realidad. A veces quieres vivir para siempre, a veces quieres morirte ya. A veces piensas en últimas veces, nunca sabremos cuándo será. A veces quieres dejar de pensar y de darle importancia a tantas tonterías. Lo mires por donde lo mires, te ha tocado.
La xarxa de comunicació local.
Els imprescindibles. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. 107.5.